dos cops, un enviant inspectors de salut pública, que són els que van constatar que evidentment entre plomes, caques, etc, etc, les condicions eren d'insalubritat total, i també hi van enviar agents de la policia municipal de Sabadell, i van constatar en aquell moment que la dona és perfectament conscient que el que està fent està prohibit per llei i que, tot i així, ho continuarà fent. Per tant, l'Ajuntament ha descartat la mediació, ja no hi ha res a fer per aquí, i el que ara està estudiant és la millor manera de sancionar aquesta dona. Les paraules textuals de l'Ajuntament és fer-ho de manera més robusta possible per a veure si per la via del càstig la dona deixa d'alimentar aquests coloms que recordem que està prohibit per llei.
Riu, Domènec, riu.
No, bueno, que no ripe, riu tota l'expressió robusta.
Sí.
És literal.
Literalitat de l'expressió.
Deixa'm dir una cosa dels coloms, Jordi, com puguis.
I els que viuen a prop de mar, que els hi parlin de les gavines, també.
Exacte.
Que són gavines a metre i mig.
Jordi.
Digue-me.
No, una coseta dels coloms, que amb totes les reserves i... No passa res. Però nosaltres vam donar al diari Segre fa una setmana un tema que crec que Sanitat hauria d'investigar. Nosaltres ens vam posar en contacte amb Sanitat i ens va dir que doncs, no estava contrastat el que ens deia un metge, que és qui va assistir a una persona que fa molts mesos que està a l'Arnau de Vilanova amb una infecció pulmonar, no sé si és pneumonia exactament, no sé el que té, però que l'única connexió que van trobar amb aquesta infecció que tenia aquest senyor, i és una infecció, que un virus que el transmet només les aus, és que vivia sota d'un colomar, i que no hi havia manera doncs, de treure aquells coloms d'una ciutat de Lleida, que em sembla que és Balaguer. Per tant, ull amb els coloms i amb les transmissions víriques de malalties que poden proporcionar.
Està molt bé això.
De fet, ahir, l'Anna, de Sabadell, Nolala Gómez, ens explicava que la seva filla petita té una deficiència pulmonar, té un problema respiratori, i que aquest també era un dels grans temors d'ella, i que... Ella ens deia, la meva filla, que deu tenir 2 o 3 anys, diu, no pot sortir al pati, no la deixem sortir al pati sola a jugar ni a fer res, perquè abans hem d'anar nosaltres a recollir-ho tot, perquè la meva filla pugui sortir al pati, i recollir tot vol dir, el que dèiem, plomes, caques, etcètera, etcètera. I ara comentàvem les gavines, que deus, arran de mar les gavines. Ahir l'Anna també ens va explicar que a Sabadell s'hi havien arribat a posar gavines a casa seva perquè estaven cridades pels coloms. Eren gavines que anaven a caçar els coloms i que havien arribat a tenir el sostre.
Jo
que els coloms també els he patit.
A seriós?
Sí. Un dia a Vilanova, sí, els he patit. En fi.
Però ara està... No seguim pel tema, no?
No cal entrar en detalls, no cal. Que fa una mica de por. Però no, que està pensant entre els coloms, les gavines... Els senglars, la distopia és que no morirem pel canvi climàtic.
I els conills, i els conills.
Una mica més apocalíptica. Aquí potser el teu amic Bayona hi veu algun tema.
Ja, per escolta, tu vas patir els coloms?
A Vilanova, sí. Doncs sí, perquè també n'hi ha molts, sí. I també no sé qui els alimenta, però déu-n'hi-do.
Bueno, avui hem pensat, ja ha enviat gent, oients, que ara els oients del Bona RAC1 van a la cacera de les senyores i senyors que llencen pa als coloms i els filmen.
Hi ha també el subsector alimentadors de gats, eh? També
un altre tema. També.
No, és que, clar, ara, tots els problemes passen a Mata de Pera. I han arribat els coloms a Mata de Pera. I el Tiano ho està a punt d'explicar. No, ara hi ha un falcó, de tant també un senyor amb un falcó, per espantar els coloms. No és conya.
No, bueno,
perquè no n'hi havia hagut mai.
Ho vaig explicar, que l'hotel... A l'antic hotel... No, ara, no el d'ara. Ara el d'ara no ho sé. A l'antic hotel Princesa Sofia, a l'antic...
És veritat, sí que ho
van agafar falcons...
Sí.
Perquè deien que ja no podien suportar la plaga... T'estic parlant de fa una quinzena d'anys, eh? O sigui, no és nou això. O sigui, la plaga ja fa que dura. I ahir ens van dir que passa el mateix. Ara, a la Sagrada Família. I hi ha falcons a la Sagrada Família.
I crec que pels conills també van bé el tema dels falcons. No, és curiós això que dius de Mata de Pere, perquè a Sabadell no hi havia... Jo, la meva infantesa no existien els colons.
I a Terrassa també hi ha molts.
O sigui, els colons van començar a aparèixer, jo diria, cap als 90, a Sabadell. Jo recordo la primera...
I que ara, a més a més...
I d'on venien?
De Barcelona, suposo.
Bueno,
no voldria posar els barcelonins, però...
Els únics eren els de la plaça Catalunya. Estaven a
cobrar. Però això fèiem de petits.
Abans que es tornessin violents. Abans que es tornessin...
Violents. Els coloms.
Home, hi ha moments que es tornen...
Hi ha moltes fotos de petits.
S'empoderen.
S'empoderen.
Els coloms també s'empoderen. I van arribant, i un dia trobes el colom allà...
No, jo pensava que les gavines sí que fan certa molt, però els coloms més que res, poden generar problemes de malaltia. malaltia i per tant, més que sancions robustes haurien de ser ràpides, a part de robustes, no? Perquè clar, si estan pensant molt com fer-ho robust, dius, pots anar...
Això ho arrosseguen des del 2018.
De totes maneres... Doncs potser que sigui ràpid, escolta, més aviat.
El tema dels falcons, i no és cap... És exactament així, un rament, hi ha un problema, i també ho tenen amb falcons per poder-los apartar els animals voladors, no únicament coloms, és l'aeroport. Perquè el perill que es pot produir... No, no, sí, ja, però perdona, és que entra un bitxo d'aquests a dintre la turbina d'un avió i tens un problema seriós.
Jo recordo que amb la inauguració del Shambhala a Port Aventura encara hi ha vídeos d'un senyor que es van passar un colom. O una gavina, no era?
No sé si era el Shambhala, era
l'atracció de Ferrari.
De Ferrari.
I l'horror.
Va venir ja la imatge, la podeu trobar, una imatge d'un senyor que ja, ell, ja has fotut baixar-te aquella cosa del Ferrari, i de cop i volta li apareix una ala, aquí a la boca, que li queda, la imatge és meravellosa.
Que ell, en el vídeo es veu que al principi triga en adonar-se, que és un ocell, i fa com, es mira com així al costat que m'ha tocat i de cop veu l'ocell i es comença a moure molt ràpid. Espantat, evidentment.
Ja sabeu que tenim una càmera amb vídeo per poder...
Sí.
Melero no té aquests problemes, perquè Melero no està ni amb baus, ni amb...
L'entrada viu molt bé.
Ni va a PortAventura, ni...
Doncs no, no, i això dels coloms, com els va introduir a les grans capitals europees, Napoleó Bonaparte, que era el gran entusiasta dels coloms, i era un símptoma de prestigi tenir coloms a les avingudes, amb plàtans...
O sigui, el mal ve de França, al final...
Un mal, la seva expansió és un mal francès, eh? La veritat és que a mi ara ja em fan força fàstic quan els veus a Sant Marc, a Venècia. És espantós la imatge aquella dels coloms menjant. A més, allà encara els turistes se'ls hi fomenta que els hi donin de menjar. És francament repugnant. I a la plaça Catalunya, on tinc unes quantes fotografies amb pantaló curt
amb
i amb el colom a la mà, comença a semblar els pájaros del Hitchcock, bueno, com a poc.
Ahir parlàvem que a la senyora li recordaven alguns moments, perquè, esclar, vas donant de menjar i van arribant bèsties alades allà.
I després hi ha les baralles entre gats i gavines, que per les illes de casa, pels patis interiors de l'Eixample, n'hi ha
vàries. No, està quedant
molt entre...
Sí. Per no parlar... Per no parlar...
Perquè tornis al Congrés amb l'Armen.
Per no parlar... Per això és tu, per l'Armenteres i del Banyer. I per no parlar de les bèsties... de les gavines, això fatal, aquestes de metre i mig, que van a la caça i captura dels coloms, i a vegades fan autèntiques escenes gores. Sí,
no, això en campanya electoral encara aèries. No s'ha tocat. No, això els candidats no han tocat el tema.
Els temes que interessen a la gent. Un moment, sisplau, un segon, sisplau. Un segon, que vaig amb el Damià i amb ell. No, us heu esperat aquí.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
A Carrefour fem 50 anys i ho volem celebrar amb tu. Per això, fins al 10 de maig tenim un 3x2 en més de 5.000 productes. Com en Lactimel 100 grams, pack de 6. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. Vàlid a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es. Carrefour, 50 anys creixent junts.
En Fianciac Assegurances, FIATC, 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles. Ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. Fiac Assegurances, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a fiac.es.
La bona digestió no es nota, però la primavera comença en les barbacoes, els sopars... I a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions, amb fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Realment boníssim. Activia funciona.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%.
Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que els productes frescos triomfen a Aldi i prop de 9 de cada 10 dels nostres clients els inclouen en les seves compres. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos en totes les nostres fruites, verdures i carns de qualitat. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't els de sempre. Ho has de fer.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Rich Snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Que el contractar la teva assegurança de la llar et regalin un altaveu intel·ligent està bé, per exemple, per preguntar-li si està plovent. Si et fa mandra mirar per la finestra, és clar. Però potser està millor que la teva assegurança et doni servei d'assistència informàtica a distància com fem a Berti, per si un dia et falla l'ordinador. Que això sí que fa mandra, eh? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 11, és que de debò. M'agafaré, me'n vaig ara i me'n vaig a l'aeroport. M'agafo un avió i em perdo.
I avió amb tu.
Bueno, no ho sé, llavors si puc...
Llavors et quedes.
No, perquè demà la tertúlia és més endreçada i per tant tornaré. Aviam una cosa, espera't un moment. L'amic Lagares, Josep Lagares, que va ser president de la Fundació...
Princesa de Girona.
El meu missatge diu que l'any 2022 a les comarques de Girona hi van haver 1.200, només comarques de Girona, 1.200 accidents de trànsit amb fauna. Senglars i cabirols, alguns d'ells mortals. Sí, que és clar, poca broma amb la història. 10 i 11 minuts. Després, ara traurem un tema. En Alfonso, què tal? Bon dia. Bon dia, en Alfonso. Però el tinc en línia. Ah, no, l'ha de trucar la de la Marga. Perdó. El Damià sí que hi és o no? El Damià el tinc, el Damià. Hola, Damià López, què tal? Bon dia i bona hora. Hola, Damià.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia. L'Albert Sort i el Sergi Embudió, socis i seguidors del Barça, tenen un problema amb... Ahir, aviam, Albert i Sergi, què veu entendre que us passarà a vosaltres? Tots socis i abonats.
Sí, tot i que ara mateix la distinció ja deixarà de ser rellevant.
Ah, sí.
I això crec que és l'únic que vaig entendre d'ahir. Que ara socis i abonats... passem a estar al mateix nivell, diguéssim, almenys durant el temps que estiguem jugant a Montjuïc. Clar, si estigui jugant a Montjuïc. Això crec que va ser l'únic que vaig entendre. Després va acabar la roda de premsa i estava entre descol·locat, emprenyat, i, bueno, que no en tenia res.
Jo li preguntaria al Damià, que com a mínim ell que ho va seguir, sí que ho deu tenir una mica més.
Vale, aviam.
Bueno, ahir deixa'm dir una cosa. Primer que ahir va ser una primera roda de premsa explicativa que va fer Elena Fort en tot el que té a veure amb els abonaments, el que esteu comentant ara. Després Jordi Portavella va parlar de la mobilitat i cal dir que després hem demanat al club doncs, que s'extengui una miqueta en aquestes explicacions. De moment ho volen deixar aquí. Una miqueta sobre aquesta indignació que dieu. Ahir a la nit, Seguiment FCB ja ha fet un comunicat queixant-se dels preus, que si voleu ara en parlarem, tot i que el club no ho admet, hi ha una pujada del que és el passi de temporada, que ve a ser el més equivalent possible als abonaments, bastant considerable. Però bé, nosaltres, dins del que ens han explicat i del que hem pogut saber una miqueta, doncs intentarem resoldre tots els dubtes.
Va, aviam, estem parlant de passis de temporada?
Correcte. Parlem de passi de temporada perquè el club el que et diu és que mentre duri el trasllat a Montjuïc, que recordem, Jordi, que és la temporada que ve i en principi el primer tram de la següent temporada, fins a l'inici de la 24-25, els primers mesos, el que fa és que et suspèn la condició de soci abonat. Per tant, iguala a tots els socis. La condició de soci abonat queda anul·lada, per tant, perds localitat fixa, perds tot el que implica de tota la vida ser soci abonat. Aleshores, a partir d'aquest moment, el que pot fer i el que té dret i té accés al soci abonat és a sol·licitar un passi de temporada.
Això vol dir que l'Albert Sort o el Sergi Embudió ara són socis abonats?
No,
tothom és soci.
No existeix això.
Ara és soci, tu ets soci.
Qui és soci té dret a... accedir a aquests passis de temporada.
Encara que no tinguin seient habitualment al Camp Nou.
Correcte, exacte.
O sigui, el 100, no sé quan el papa Joan Pau II era el 100.000, sí. Ara ja n'han passat dos més, per tant, no sé quants socis deu tenir el Barça ara. Tots els socis del Barça, anava dir inclòs el papa, el francès sí, poden accedir a tenir una entrada a l'Estadi Olímpic. Aquesta és la història. I, per tant, l'abonament queda congelat aquest any i mig. És això. Molt bé. Clar, la pregunta és, Damià, s'esgotaran aquests passis?
N'hi ha... Bé, primer dic la xifra, sí. Dos que n'hi ha disponibles. N'hi ha 27.385. 27.385 disponibles, que es poden demanar a partir del dia 2 de maig. Evidentment, si hi ha més demanda que no pas oferta, aquests 27.385, s'haurà de fer un sorteig. Jo aquí et dono una impressió, que és una miqueta el que jo he pogut copsar. Jo crec que entre la incomoditat de desplaçar-se a Montjuïc, especialment a l'hivern, i t'insisteixo en aquest tema, que em sembla important, els preus que han posat els abonaments, a mi em fa la sensació que compten en que no hi haurà prou sol·licituds, tot i que ho veurem, i que tiraran molt de venda d'entrades. Que tiraran molt de venda d'entrades. En qualsevol cas, a partir del 2 de maig es pot demanar. Sí que està previst que, si ets soci i has demanat aquest passi de temporada i no et toca, hi haurà una contraprestació, que és que doncs, rebràs una part, diguem, proporcional pel servei no prestat.
Però això, Damià, és partit a partit, no? Vull dir, sí. Per entendre-ho també, sí. El primer, ara el que s'obrirà a partir del 2 de maig és que el club preguntarà a tots els socis quants estan disposats a anar a Montjuïc almenys algun cop. Quants estarien disposats a anar a veure el Barça a Montjuïc. I a partir d'aquí, els números es faran partit a partit, no? Vull dir, el dubte és... Poden haver-hi 60.000 socis del Barça que diguin jo estic disposat a anar a Montjuïc almenys uns quants partits la temporada que ve? O un cop arribem a 27.000 es talla aquest rec de passis?
No, aviam, el que el club obrirà el 2 de maig és un formulari per poder obtenir passis, per qui vulgui obtenir el passi de temporada, que es paga íntegre. Que és doncs, com un abonament, però en aquest cas és un passi de temporada, el que passa que no et dona dret a localitat. Per exemple, el passi de tribuna val 1.738 euros, no sé, el passi de gol val 723 euros. Aleshores, tu decideixes si vols adquirir un passi de temporada. Una vegada el tens, has d'anar, d'alguna manera, inspirant-nos en el mètode, o inspirant-se al Barça en el mètode pandèmic, has d'anar indicant si tu vols anar a cada partit, has de manifestar aquesta intenció, ho has d'avisar 6 dies abans. Si no ho fas, tot i que tu hagis pagat aquest passi de temporada, el club podrà fer servir, podrà fer ús, podrà comercialitzar doncs aquesta localitat que teòricament et pertany a tu, bueno, que et pertany perquè tu has pagat aquest passi de temporada. M'explico?
Sí. Quan compro un passi, què trio? Una zona o un seient?
Tries una zona. Per això que és una miqueta la diferència que hi ha entre tenir aquest passi i tenir l'abonament. Pensa, Jordi, tu que has anat al Camp Nou 1.000 vegades, que el Camp, o 2.000, no sé, que el Camp Nou està dividit en 22 zones. No? Montjuïc està dividit en 6 zones. Des d'aquest punt de vista, premiaran la Junta de Joan Laporta premiarà la fidelitat i explicaven que tots aquells socis que hagin anat a més del 85% dels partits la temporada passada, quan s'obri el formulari a partir del 2 de maig, tindran la possibilitat d'escollir zona a partir del 2 de maig. Va. Si no, doncs una miqueta el que et toqui, però jo crec que es podrà escollir.
Puc fer una pregunta, Damià?
Sí. Espera un segon sobre aquest tema. Perdona, Albert. Sí, ara vas, Anna.
Un cop t'assignen la zona, figura que tens un seient d'aquella zona assignat o cada partit, en funció de si tu dius hi aniré o no hi aniré, t'assignen un seient d'aquella zona?
Jo, segons explicaven, te'l van assignant, però a partir de no sé si era el 5, crec que era el 5, a partir d'una sèrie de partits hi ha com un sistema que et va assignant el seient que consideren que et correspon, però tu no l'esculls, te'l van assignant.
Val.
Sempre.
Ara vas anar, però sobre aquest tema, el passi de temporada és per tota la temporada 2023-2024 o és de l'agost del 23 fins al novembre del 24, que és quan el club espera poder tornar al Camp Nou? Dic això perquè això podria explicar aquest augment també de preus, perquè no és només una temporada, sinó que és una temporada i un trimestre, pràcticament.
No, no, no. És evident que és per aquesta pròxima temporada, només per la 23-24. Bàsicament també perquè el fet de poder tornar al Camp Nou o de jugar a Montjuïc només de setembre a novembre de la temporada 24-25 és una declaració d'intencions. És una semipromesa, si vols. És una miqueta el que l'IMAC, l'empresa turca de construcció, que s'encarrega de l'obra del Camp Nou, t'ha promès, no?, que tindrà el Camp Nou enllestit, tot i que l'obra final estarà preparada doncs per juny de 2026, però això encara no està clar. S'ha d'anar, diguem que s'anirà veient sobre la marxa, i que la idea és que el Barça només hagi de jugar a Montjuïc els 2-3 primers mesos de 2024. Però el que sabem segur és que la temporada 23-24 el Barça la disputarà a Montjuïc, i que el passi de temporada, amb tots aquests preus dels quals els socis ja s'estan queixant, seran només per la temporada que ve.
Val, ara com és?
No, te volia preguntar, la grada d'animació, aquests socis que paguen 300 i escaig doncs, per grada jove o grada d'animació, es manté? Serà una zona concreta o seran d'aquests de poca visibilitat o desapareixen?
Es manté. Estaran darrere d'una de les porteries a un preu més elevat, una mica més elevat, pagaran 325 euros i es mantenen. Sí, la grada d'animació es manté, però els hi han pujat una miqueta el preu. És que s'ha pujat tot, la veritat. O sigui, els únics que... Diguem que les úniques zones on la gent podrà tenir preus més assequibles seran... Però això és com tot, com quan vas al supermercat i t'agafes uns plàtans al 30% de descompte perquè caduquen demà, no? Doncs a la zona de visibilitat reduïda...
Saps què vol dir això de zona de visibilitat reduïda?
Que és una bona pregunta.
Si saps què vol dir, és a dir, com un concert que aixequen allà al Quinto Pino...
Bueno, és que el Camp Nou ara mateix, segons on vas, també et trobes un tros de ciment allà que...
Totalment d'acord.
Que t'impedeix veure, i entrades cares, ara mateix al Camp Nou. Mira, t'explico, anem al tema de la visibilitat reduïda. L'aforament total que hi haurà a Montjuïc, és a dir, entrades comercialitzables, que el club es pugui permetre comercialitzar, per exemple, parlo, allà on es vegi un 1% del terreny de joc, el club ja per decència ja no les comercialitza. Serà de 49.472. D'aquestes 49.472, 40.103 tenen visibilitat total. Per tant, cap problema. 9.369, és a dir, per arribar gairebé al gruix de les 50.000, tenen una visibilitat que es considera d'un 80% o més. El club considera que amb una visibilitat d'un 80% o més les pots comercialitzar, però més barates. Com sabeu, Montjuïc té una capacitat de més de 50.000 espectadors. Ho sabem dels Jocs Olímpics, del partit espanyol, d'atletisme, bé, històricament la té. Què passa? Que aquestes gairebé 5.000 localitats restants que hi ha tenen una visibilitat d'entre el 20 i el 40% i algunes una visibilitat nula, absolutament nula, que el club se la reserva pels seus compromisos, pel que cregui, perquè hi ha una grua televisiva que t'impedirà, però aquestes no es poden comercialitzar. Però això és important, les 9.369 localitats de visibilitat reduïda tindran una visibilitat d'entre el 80 i el 100%, seran més barates, però el club les comercialitzarà, i doncs si tu vols anar a veure el camp, fins i tot pots treure, hi haurà passis de temporada en aquestes localitats.
Clar, és a dir, això és un passi de temporada que tu ja et diuen, mira, tindràs sempre visibilitat reduïda.
Exacte, i aquests estan, crec que ho tenia per aquí, 506 euros, són més barats.
Sí, els del...
Segons les zones, hi ha entre 500 i 700. Sí.
La visibilitat reduïda dels gols, que el passi normal de gol amb visibilitat del 100% és 723, visibilitat reduïda és 506,
sí.
La visibilitat reduïda del córner és 702, o sigui, 200 euros menys que el passi normal de córner, que són 905, i després la visibilitat reduïda només està en aquests dos punts de l'estadi, ni tribuna ni lateral tenen, evidentment, seients de visibilitat reduïda.
Pere Mas.
Amb tot aquest procés d'adjudicació que heu explicat, com es contempla la gent que té, que és la majoria, que tenen dos o tres carnets i que sempre van junts al camp? O sigui, es pot fer la petició empaquetada, d'alguna manera, o o hi ha un límit?
Pots demanar-ne 6.
Ostres.
6 amb un pack. Val.
Pots demanar 6 passis de temporada.
Val. Sí. Que aniran junts, entenc, que podran seure junts cada cop que vagin al camp.
Sí, no s'ha especificat, però s'entén que sí, Pere.
Val. Barça-Madrid. Clar, sí. Altíssima demanda. Què passa si hi ha més peticions que localitats?
D'entrades, parles, sí. No? Perquè els passis de temporada entenem que tots hi aniran.
Clar. Clar.
Sí, mira, Jordi, ahir s'ha parlat dels abonaments només, eh? Però, home, és evident que passarà com en sortejos de Champions, desplaçaments, entenem que hi haurà sorteig. Aquesta és una segona fase explicativa, on haurà de sortir el club a explicar-se. Repeteixo que ahir s'ha parlat dels abonaments, s'ha parlat de la mobilitat, s'han donat detalls també sobre la mobilitat, però tot el que té a veure amb el tema entrades... Però jo crec, Jordi, que això pot passar en el Barça-Madrid, passarà en Barça-Leti a Madrid, Barça-Espanyol, partits de Champions. S'haurà de recórrer sortejos, segur.
No, jo volia preguntar justament el tema de la mobilitat. Això com funcionarà? Es podrà accedir amb cotxe fins a dalt? Hi haurà places de pàrquing? Perquè allò ja és un caos. Quan hi ha un concert, imagina't que pugi la gent amb cotxe fins a veure el Barça, no? No sé com es pot fer.
Sí, sí. Aviam, ahir han diguem que ha tirat dues recomanacions bàsiques. La primera, sortir amb temps de casa, em sembla bastant òbvia, però volen introduir molt el concepte que anar a Montjuïc evidentment és més incòmode que anar al Camp Nou i que, per tant, doncs, la gent s'ha de mentalitzar de que anar a veure el Barça a l'Estadi Olímpic no és anar només a presenciar els 90 minuts, l'escalfament i el postpartit, sinó que es tracta d'anar a passar la tarda amb la canalla, amb la família, etc., i que la gent agafi el transport públic. Volen conscienciar molt que la gent agafi el transport públic. Només deixaran passar 1.000 cotxes a dins de la muntanya, que aniran acreditats i que seran els imprescindibles. Hi haurà unes 2.000, explicaven ahir, jo això ho veig molt per definir, però ahir el que sí concretaven, parlant del cotxe, és que hi haurà 2.000 places d'aparcament a la fira, a l'Hospitalet, i 3.500 places per motos, però accedir en cotxe serà molt complicat. Però, és curiós...
Com a l'Hospitalet? A la fira de l'Hospitalet?
I com hi arribes fins a dalt?
Amb uns llançaderes?
En llançaderes, exacte. Sí. És a dir, el concepte llançaderes el van destacar molt, van voler-hi posar molt èmfasi i el van remarcar. Llançaderes que sortiran cada 4 minuts amb places d'entre 80 i 100 persones. Busos llançadora cap a Montjuïc. Escales mecàniques que seran de pujada en la prèvia del partit i de baixada de tornada. Jordi Portabella va posar molt èmfasi en un concepte que a mi em recorda molt als Jocs Olímpics, però en definitiva jo fa molt que no l'agafo, que és el funicular. Va dir que el funicular ha de ser decisiu en tota aquesta història i descarta l'ús del cotxe. I anava a dir que és curiós perquè va admetre, sí que va reconèixer, que han fet una enquesta entre els socis i aficionats preguntant-los quin seria el seu mètode de transport preferit si d'ells aprengués. Per anar a Montjuïc, sabeu quin van dir, no? Doncs el cotxe.
Que estàvem ara amb el funicular. Clar, és aquell funicular que surt del paral·lel.
Sí, no és el telefèric.
No, no és el telefèric. Sí, que puja fins al... Que et deixa a prop, a davant del Miró.
Sí, el Miró,
una exacte. Una mica més avall. Una mica més de la Fundació Joan Miró. Hi haurà seient lliure?
No. El seient lliure queda... No hi ha seient lliure... No hi ha passaport infantil, no hi ha passaport de penyes. Queda tot congelat, Jordi.
Ah, això de les penyes, profunditza una mica, si us plau, perquè, clar, els de comarques moltes vegades doncs, anem a les penyes per quan els abonats, ara socis, deixen entrades sense anar-hi. Es funcionarà igual? Com ho faran les penyes?
Simplement el que van comentar és que no hi haurà passaport de penyes. És una miqueta com la qüestió del soci abonat, que queda suspesa. El que sí van explicar és que sí que hi haurà aparcament per penyistes, això sí, hi haurà 60 places d'aparcament per penyes a Montjuïc.
Molt bé. Aviam, són els de 28 minuts. Tot això, deixa'm dir una cosa, que és 23-24, oi?
Sí.
Això vol dir que... Hola, Ramos, què tal? Del 24, hem entrat aquí com que m'anava alguna cosa. 24-25, 2024-2025, vol dir que, com diuen aquell, los precios han venido para quedarse. O sigui, aquest augment de preus, d'altres coses, perquè per començar, la cadira del Camp Nou és una cadira comparativament amb molts clubs de primera divisió francament barata. I això sempre s'ha dit històricament al club. I s'han de mantenir preus. Aquest augment de preus, ja dic jo que per el nou estadi, si no és aquest, encara diria que pujaria una mica més i tot. Ja tu, vaja, m'ho imagino que això és el primer pas. El Sergi em vol acabar l'última pregunta. Va, que he d'anar, que m'espera l'Alfonso.
Sí, Damià, i ho faig tornant enrere, per deixar una cosa clara i per fer-te una pregunta. Un és el tema dels abonaments, deixar clar a tots els socis del Barça que tinguin abonament, que queden congelats. És a dir, que tots aquests privilegis que tens com a abonament, com a abonat del Barça, amb un seient al Camp Nou, quan el Barça torni al nou Camp Nou, aquests drets d'abonament es reiniciaran. No és que ara la gent perdi l'abonament i ja no el recuperi mai més. Vull dir, és una situació excepcional per anar a Montjuïc. I l'altre, Damià, el que et volia preguntar és...
Sí.
I és tornar al principi, eh? Amb els passis de temporada, si ara, per posar una xifra, 60.000 socis del Barça li diuen al club que volen el passi de temporada perquè creuen que aniran de tant en tant a Montjuïc i paguen doncs, el que diguin que pagar, després... Es limitarà per zones? El club això ho té previst, perquè vull dir, si d'aquests 60.000 socis n'hi ha 50.000 que demanen per anar als gols perquè és el més barat, això el club té alguna manera de repartir la gent per zones? O es pot trobar que hi ha unes zones amb una altíssima demanda i unes altres amb una baixa demanda?
Val. La primera reflexió que m'has fet està claríssim, tu ho has dit, no queda anul·lada la condició de soci abonat, sinó que queda suspesa, i a partir de la temporada 24-25 doncs es reprendrà amb total normalitat, sempre que Lima compleixi els terminis i el Barça doncs pugui tornar al Camp Nou i els socis puguin recuperar dintre del que es pugui els seus seients, perquè recordem que el Camp Nou no recuperarà el seu aforament. Hi haurà parts de l'estadi que continuaran en obres. I una miqueta el que comentava que és que per poder començar, diguem, a estructurar i a repartir la qüestió de les zones, és per si hi ha gent que vol anar a tribuna sí o sí o volen als gols, recordem que al final Montjuïc són només 49.000 localitats, així que és impossible que 60.000... Entenc l'exemple, però és impossible que 60.000... espectadors puguin caber allà i per tant és possible que s'hagi de recórrer un sorteig, però el club premiarà la fidelitat a la gent que hagi anat a més partits, en concret el 85%, perquè puguin escollir, perquè puguin triar. Per tant, és possible que a partir d'aquesta tria ja es pugui començar a definir el mapa de la ubicació dels socis l'any que ve a Montjuïc, m'explico? I una vegada s'hagi definit, perquè jo entenc que hi haurà una tria, doncs aleshores s'haurà d'aplicar un sorteig, en principi.
Sí, esclar, perquè per una altra cosa, que el 2024 tornarà tothom allà al Camp Nou i hi haurà... Ni hi ha, no sé quanta gent... Quina capacitat tindrà l'estadi, el nou estadi del Camp Nou? Que seran, sembla que és menys que la que hi ha ara, crec, eh? Per tant, sí, també s'haurà de fer sorteig entre abonats, eh? Ojo, que aquí també podem tenir una sorpresa. Però és igual, això ja som figues d'una altra manera, perquè haurem d'esperar del 2024. Alguna cosa més, Damià López, o no?
Res, dir-vos com a badaloní, que abans us escoltava, que Badalona és una ciutat fantàstica, acollidora, i que no m'estranya doncs, que hi hagi molta gent que hi vingui a viure.
Teniu coloms o no?
Molts, aquí a la Rambla de Badalona és un no per això.
La Blanca...
Amplia
el punyal.
És tremendo.
Amplia el punyal, que jo no veig per on va.
No, però que parlava de Badalona, que parlàvem de Badalona.
Oi,
també baixa d'Arbeca, tu també. No dic res d'Arbeca, que tinc el Marc Artigal, que la seva atenció bronca.
Reivindico la ciutat.
Clar que sí.
La Blanca Cíex, acompanyal, que ha estat molts anys al diari El País, em diu... Harta, ara que parlem d'animals, harta de recoger cadàveres de palomes atacades per gaviotes en un patio de Gràcia. Mm-hmm. Això també és un títol d'una novel·la. Harta de recoger cadàveres de palomes. Són les 10:33. Gràcies per les... Alguna pregunta més?
No.
Gràcies, Albert Sort. Alguna reflexió més?
No, perfecte.
Són les 10:33. D'aquí uns moments ens anem amb en Alfonso en aquesta notícia que avui explicava... RAC1, que és que en plena prohibició per obrir nous pisos turístics a Barcelona, un gran propietari ha aconseguit llicències per crear tot un edifici en 120 pisos tot al carrer Tarragona de Barcelona, tocada a la plaça Joan Miró. De fet, ja ha començat a fer fora famílies. Ara anem cap allà en directe.
A Carrefour fem 50 anys i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 27 d'abril, 3x2 en la tonyina amb oli d'oliva Carrefour pack de 8. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Vàlid a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es. Carrefour, 50 anys creixent junts.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
la Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
T'agradaria endinsar-te per les comarques de Barcelona? Renfe i la Diputació de Barcelona te'n donen l'oportunitat. Coneix les primeres rutes del projecte Trens Turístics Barcelona és molt més. El modernisme gourmet i viles marineres de Costa Barcelona que s'estrenaran aquesta primavera. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Ja estel, digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Amb Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Amb Manlleu Origen.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
El perquè de tot plegat.
Tot això que us explicàvem fa uns moments és un trasbalsament d'aquest trasbalsament que estàvem explicant, de que un edifici fora, perquè ha d'haver-hi aquest edifici, seran 120 pisos amb ús turístic, és una escletxa judicial a l'ordenança que prohibeix la concessió de noves llicències per pisos turístics. El propietari d'aquest bloc, que és una immobiliària que es diu Gallardo, vaig demanar les llicències l'any 2019, just després que la justícia tombés la primera normativa del govern d'Ada Colau. La sentència era una ferma, però resulta que ara sí, que ara els jutges han donat la raó al propietari. Anem cap a...
L'escletxa no era judicial, l'escletxa era jurídica.
Jurídica, perdó. No. El matís és important.
Sí, aquí sí.
Aquest bloc és el carrer Tarragona, entre els carrers València i Aragó. Hola, en Alfonso, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets davant de l'edifici, eh?
Sí, a davant de l'edifici del carrer Tarragona número 84. Està, com deies, entre el carrer València i el carrer Aragó. És un edifici molt gran, que ocupa bona part d'aquest tram de carrer, que ocupa 4 números, de fet, i que té diverses escales i 12 plantes, i fa potser mitja horeta que som aquí al davant, i tota l'estona que hem estat aquí hem estat veient com hi havia operaris que anaven treballant, feinejant per l'escala, pujant materials de construcció, i de fet ara ho continuen fent. És com ens ha dit un dels veïns d'aquest edifici, és com viure en un edifici en construcció permanent, viure aquí.
Clar, per tant, has parlat amb afectats, ja, tu?
Sí, hem pogut parlar amb alguns dels veïns que ens han explicat que això, que ells ara, clar, viuen amb normalitat, amb seminormalitat, diguem, perquè ells mantenen el contracte. Aquest cas és, per exemple, el cas d'un home que tenia 77 anys i que té un contracte renovat fins al 2027. Llavors, ell, teòricament, pot seguir vivint en aquesta casa, no?, perquè té el contracte del seu pis de tota la vida en el que ha viscut de lloguer i que paga uns 1.200 euros al mes per un pis de 80 metres quadrats on viu amb la seva dona, que també té la mateixa edat. I llavors, clar, diu, jo fins al 2027 tinc contracte. Què passa, però, que des d'ara que han començat aquestes obres i després que arribaran els turistes, perquè són 120 pisos turístics en un mateix bloc, haurà de viure amb soroll, de fet ja ho està notant amb les obres i ho notarà encara més amb els turistes, amb soroll, amb brutícia, amb desordre. Ens ha explicat, per exemple, doncs, que abans netejava a casa seva una persona que venia a netejar un cop cada un parell de setmanes i que ara ha de venir dos cops per setmana, perquè és que, a no ser que tinguis la porta tapiada, t'entra tota la pols de l'escala a dins de casa, a part de tot el soroll i tot el que els hi ve a sobre. Llavors és com, primer de tot, tenen contracte fins al 2027, hauran de viure així fins al 2027 i després on aniran? Perquè després tindran 82 anys aquesta parella. És un dels exemples d'aquest bloc. Ara mateix hi ha 90 pisos on encara hi viuen ciutadans, diguem, que no hi viuen turistes, 30 que estan buits perquè hi puguin entrar els turistes d'aquí a un mes, que està previst que comencin a arribar, i d'aquests 90 que hi ha gent, hi ha 70 que tenen un lloguer normal, diguem, i 20 que tenen renda antiga, que és a dir, que poden estar aquí fins que es morin. Llavors, els pisos també seran turístics, clar. De fet, hi ha gent que té renda antiga i que ens han dit, clar, jo ara visc en un pis turístic, però hi visc sense ser un turista, que això... ells no, els veïns no dubten de la legalitat d'això, perquè realment es va fer dins de la legalitat, no? Van poder demanar aquestes llicències als propietaris. El que es pregunten és com és que això ha pogut passar? És a dir, com pot ser que sigui legal que en un bloc de pisos d'aquí a Barcelona de cop hi hagi 120 llicències turístiques en un mateix edifici?
Perquè algú no ha fet bé la feina, no? Perquè algú no ha fet bé la feina, això és evident.
La pregunta dels veïns és la correcta.
És la correcta. El que és més complicat és... No, més complicat no. El que falta aquí és la resposta de qui ha fet mal fent la feina, qui no ha sigut capaç d'establir una regulació legislativa que evités que això pogués passar i que ara estiguem on estem. El problema d'això és que jo veig molt complicat que trobin cap solució per aquesta gent que ara comentaves, no? Clar, una persona que amb 80 anys, d'aquí dos anys, es trobarà al carrer, doncs ja m'explicaràs tu, a veure, com ho resols, quan estava en un pis que era casa seva i que tenia la sensació de que allò era segurament per la resta de la seva vida.
Però pensa que estem parlant de 1.200 euros per 80 metres quadrats.
Que tampoc és un xollo, eh?
Que no és, no és. Clar, és... Aquí a Barcelona ja ens hem acostumat...
Sí, estem...
Tots
una mica bojos, exacte. Però és que això no és cap xollo. Per tant, no estem parlant d'un pis de renda antiga en el qual per 150 euros al mes resulta que tens dret a uns 300 metres quadrats. No, un pis, i amb això t'he donat la raó el que deia abans en Xavier, no? En el sentit de que l'habitatge és un problema brutal d'aquesta ciutat i, és clar, de cop i volta, imagina't aquesta gent, doncs a veure com ho fas.
Ara comentava el Xavier que és un tema jurídic, això... Però que aquí no té... Aquí algú ha fet malament la seva feina, deies.
No, algú... Vull dir, si el problema és una escletxa...
Sí,
és escletxa. És que la norma permet l'escletxa.
Però l'escletxa... T'ho pregunto, eh? No ho afirmo. L'escletxa, pel que entenc, perquè ho estic mirant, perquè abans també m'ha sorprès molt, és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la primera versió del preuat, que tal, i llavors a l'anul·lar-la, no, però no és perquè l'anul·la, és... L'Ajuntament recorre al Tribunal Superior i l'Ajuntament no accepta les llicències perquè entenc que no és una sentència ferma perquè està recorreguda, no? I el que fa aquesta immobiliària és dir, no, escolti, mentre estava en el procediment de recórrer, en realitat no estava vigent. I per tant, per això, però entenc...
Bueno, això explicat així sona molt complicat. Bueno, en definitiva...
T'ho pregunto, eh?
No, en definitiva és tan senzill com que si hi ha un problema interpretatiu és que la norma permet problemes interpretatius. Hi ha normes, hi ha moltes normes que no permeten problemes interpretatius. O sigui, si no pagues la renda el dia tal, la conseqüència és tal.
Sí, però
no ho discuteix ningú.
Però el jutge que ha fet perquè això, que s'hagi pogut tramitar aquestes llicències, ho ha permès un jutge, finalment. És a dir, hi ha hagut un jutge...
Sí, perquè ha considerat que la norma...
Però ha considerat que en el tràmit de recórrer la norma no estava vigent la norma. Entenc. És això que
no, però sí, a veure, tot això, vull dir, li podem donar les voltes que vulguem, però el problema jo crec que és un altre. El problema és que, vull dir, la vivenda, el tema de la vivenda ens farà tots fora de Barcelona i que hem arribat en una situació com al segle XVI a Anglaterra, quan la Revolució Anglesa, o sigui, els propietaris de sòl s'ho queden tot. S'ho queden tot. O sigui, les rendes del treball, les rendes del comerç, les rendes de la indústria,
van els propietaris de sòl. I és una situació inenarrable. I aquí, consideracions socials amb la vivenda de protecció oficial que tenia el propi franquisme han desaparegut. O sigui, és el mercat amb el seu estat més salvatge en detriment dels ciutadans de Barcelona que podien viure dignament en aquesta ciutat i es veuen foragitats. A canvi de què? Vull dir, faran aquestes illes fantàstiques que fa la senyora Colau perquè passegin els turistes, al final. Perquè no, ningú d'aquí podrà passejar.
Bueno, jo crec que ara s'ha d'aplicar... No, és per... No,
o sigui, sí, però Xavier...
Deixa'm acabar l'argument, sisplau. Que ja em contesteu abans que digui res. És a dir, en principi, ara s'haurà d'aplicar una nova llei que permetrà precisament que els espais que estan tensionats en preus, que és el que estaves dient tu, a part que hi ha el problema del rerefons del rendista, del propietari del sòl, però que estiguin tensionats no es pugui pujar els preus com s'havien pujat fins ara. És a dir, que per tant, en principi, sí que hi ha mesures que es poden regular aquesta situació. Jo ho espero així, perquè si no es donarà el que dius tu.
Però és que no la regula ningú, no les ha regulat ningú. Ara ha aparegut el Sánchez amb la rebaixa a última hora, però que no es veia, que no es veia on estava portant.
La rebaixa no.
No amb la rebaixa, vull dir, amb allò d'oferir construcció de vivenda social en 4 dies.
No, això és una cosa. Una altra cosa és la llei de vivenda que permetrà...
El més ràpid que ha fet aquests moments, escolta'm, això, ahir va dir una cosa al Feijóo, que home, mira, jo moltes coses no hi estic d'acord, però això del miracle dels pans i els pisos, doncs mira, té bastanta raó. Bueno, perquè clar, que cada vegada que el president...
Ho digui el PP, que va fer la liberalització del sòl més bèstia del país, té paurons.
Ja t'ho diré. Tens tota la raó. Ara, dit això, tampoc era el president en aquells moments. És igual, qualsevol cas. Deixa'm acabar el raonament. Cada vegada que intervengui el president Sánchez, després d'un govern que porta més de 4 anys, que porta 4 anys i pico en el govern, cada vegada vingui a fer una promesa del problema social més greu que té aquest país, que és el tema de l'habitatge, em sembla una presa de pèl més que notable. Permetem que t'ho digui així.
No,
40.000. Escolta'm, el tema de la Sareb, que d'aquests en sé una miqueta, sé de què va, aquests pisos fa molts anys que estan allà empantanegats. No és veritat, això que diu de 50.000, no sé quants d'ells, no és veritat. Molts no es poden ocupar perquè estan destrossats. Deixa'm acabar. Molts estan destrossats. D'altres estan ocupats. D'altres no tenen les mínimes condicions.
Són
inevitables. Per tant, s'haurà de fer una inversió bestial. Tot això, és impossible tenir-ho a punt perquè molta gent que no té casa pugui ocupar-los. Això d'una banda. Ara, la falta de política social, i em sap greu, per això li he de donar una certa raó en el Xavier Melero.
No et sabia greu,
No, Xavier, perdona, no pel que has dit, no per tu. Perquè és veritat, és que a vegades sembla que la política d'habitatge del franquisme era millor que no pas la que estem fent. Aquella cosa que penjaven a l'entrada, que posava... Us en recordeu, aquella cosa?
La política d'habitatge del franquisme era un desastre.
Sí, home, farem ara que la reivindiquem. No farem ara que la reivindiquem.
Estic molt content que estigueu d'acord amb l'expropiació de vivendes per solucionar el problema de l'habitatge, perquè es veu que el mercat no ho pot regular.
Bueno.
És a dir, que ara els comunistes no...
El mercat...
A l'altra banda del camp. Estic molt d'acord amb això.
Ni comunista ni res. Això és del propi...
Estic plenament satisfet de veure-us dient, escolti, el mercat no funciona amb el tema de l'habitatge, per tant...
No, digues tu, ja està.
Que estaves dient, que el mercat no funciona amb el tema de l'habitatge, que afavoreix l'especulació, afavoreix el rentisme, i per tant, jo l'únic que estic dient és que més enllà de les vivendes de la Sareb, que són un sis últim moment, que ja veurem si què fa o deixa de fer, perquè a més a més això té un tempus, hi ha unes disposicions legislatives noves que permeten controlar les pujades de preus en el que s'anomenen els mercats tensionats. I Barcelona és un mercat tensionat. Bé, això existeix. Si més enllà d'això s'hauria negat l'expropiació, bueno, això podríem discutir-ho.
Hem parlat d'expropiació.
Melero, que s'ha quedat així.
Li puc preguntar una cosa?
Escolta, quan el mercat no funciona no cal ser comunista, ho deia Adam Smith. Vull dir, el lliure mercat fins que no funciona. I llavors s'ha de regular. I hem d'intervenir.
Totalment d'acord.
Han d'intervenir els poders públics? Vull dir, això no...
Estaràs d'acord amb això?
Com el Melero, que no ha parat en tota la tertúlia.
Sí, us he deixat amb el del futbol sols. Sí, i tenia moltes coses a dir. Vull dir que la regulació no és un pressupòsit d'intervenció comunista, és un pressupòsit d'intervenció liberal quan el mercat demostra que no compleix la seva funció, que la seva autorregulació... És deficient i ja està, no té més.
El Pere Mas diu que li pregunta a l'Anna Gómez i el Francesc Marc ha demanat la paraula. Pere Mas.
No, l'Anna Alfonso, eh?
Anna Alfonso, perdó.
Jo volia dir una cosa, la Gómez també vol dir una cosa. Dels pisos turístics, que el món no s'acaba a Barcelona, és un problema no solament greu a Barcelona, que altres en sabeu més, sinó també arreu de Catalunya. Pensa que nosaltres, a Lleida, a la Vall d'Aran, per exemple, quan arriba la temporada d'esquí, tenim molts treballadors de les pistes d'esquí o dels serveis vivint en caravanes, perquè els preus dels pisos pisos s'han posat pels núvols i els pisos turístics ho copen tot.
I els metges a Eivissa.
I els metges a Eivissa i a la costa. Sí, sí. I clar, si ens quedem sense treballadors de les pistes o sense treballadors de l'hostaleria, tant al Pirineu com a la costa, qui donarà aquest servei? I aquesta competència és municipal, perquè a Lleida ja hi ha uns quants ajuntaments que han començat a regular-ho. Per tant, les lleis marx estan molt bé, però els ajuntaments tenen l'obligació també de vetllar per aquest assumpte.
Francesc Marc.
No, jo volia dir una cosa sobre això de l'anunci del Pedro Sánchez, que des de la socialdemocràcia clàssica, el tipus d'anuncis que fa ell no encaixen, perquè són una mica la fira de les rebaixes i allò, tinc dues mantes i si en vol tres li regalo un pernil.
Són anuncis peronistes.
Llavors, a mi, que diguem la socialdemocràcia encara em sembla útil i em sembla necessària, no m'agrada aquest tipus de discurs i crec que fa mal favor a la idea de govern progressista, perquè rebaixa i ho caricaturitza i denigra la idea de les polítiques socials. És com els xecs aquests que tant en tant apareixen per no sé què, per no sé quan. Estaria bé que si aquest govern ha de tenir continuïtat, i jo personalment prefereixo que governi Espanya un govern progressista que un govern de dreta amb Vox, ho prefereixo, estaria bé que es fes una correcció sobre aquest tipus de missatges que acaben llavors fent que la dreta, com ahir Feijó, tingui un moment de raó malgrat l'històric. Perquè és una caricatura de les polítiques socials.
Estic absolutament d'acord. El que fa és que hi ha un altre element, una altra eina que no és...
Que no són el tema dels anuncis del Pedro Sánchez amb la Sareb, que aquests anuncis venen després del pacte de la llei de vivenda, que això que és un altre tema. És a dir, com es pot intervenir des dels poders públics sobre els increments de preus accelerats que expulsen a la llei de les ciutats. Estic absolutament d'acord amb... El Pedro Sánchez el que fa és aquesta llei de la vivenda, que va costar molt negociar-la, perquè precisament hi havia sectors del PSOE que no hi estaven massa d'acord amb la idea de la intervenció, amb la idea de la intervenció de la regulació del mercat de l'habitatge. No hi estaven d'acord, perquè creien més en el lliure mercat en aquest sentit. Però com que això ha costat molt, finalment, quan s'aprova aquesta llei, fan un sobreanunci sobre la llei. I estic d'acord amb el que estàs dient. Però jo l'únic que estava dient és que altra cosa, si després aquests instruments han de ser millors o pitjors, o han d'anar més enllà o més cap aquí, és una altra cosa. Però que és la primera llei, i jo puc pensar que la llei pot ser insuficient en molts aspectes, etc, etc. Però és la primera llei que desenvolupa el que és un dret a la Constitució, que és el dret a la vivenda, això és un dret. És un dret que no estava desenvolupat. És la primera que intenta desenvolupar l'aplicació del dret en el sentit que tu apuntaves, perquè no passi això. Si després s'ha d'anar molt més enllà, perquè també estic d'acord que aquí hi ha la intervenció dels ajuntaments, hi ha moltes intervencions superposades, aquest és un altre tema, però que, és a dir, jo intentava separar una cosa de l'altra, tot i que estic d'acord amb el que acaba de dir Francesc Marc.
Va, 8 minutes i les 11. La pregunta si del Pere Mas, sí. Alan Alfonso.
No sé, endavant. Això no s'ha plana, disculpes. Entenc pel que hem explicat aquí...
Perdona, és una pregunta d'Alfonso?
Sí,
sí, pues un moment que després de la publicitat i li fas la pregunta.
Sí, home, sí, anem cap allà.
La bona digestió no es nota, però la primavera comencen les barbacoes, els sopars, i a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions, amb fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Realment boníssim. Activia funciona.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Tota la vida el teu club em cuida amb aquesta pluja de vals amb productes que són ideals.
Vals al més personalitzats perquè estalvis tant que acabis enamorat.
Caprava, el club que enamora.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a englishsummer.com. English Summer, learn having fun.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi per fer un pitjampat. Qui guanya paga el sopar.
El pitjampat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat, apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Escolta, has vist que maco que és el nou rasca platinum de l'11?
Maco?
Em sembla que et quedes curt? Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena! Quan t'assabentis que el nou Rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou Rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare i em diu: el pont de Magarola ha caigut.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
El perquè de tot plegat.
Val, aviam una cosa.
Girona? Ara parlem del Girona?
No, 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 ja em parla, escolta'm, hem obert avui, escolta'm, amb els gols i tot, l'informatiu i tot, sí, i escolta'm, no, no, i saltava per les orelles.
Jordi, un oient ens diu, no, no ho sé si és correcte, em diu que no diguem muntanya de Montjuïc. Que no ho és, diu un oient. Oi. Que és turó o parc?
Com?
Turó o parc de Montjuïc?
Parc de Montjuïc, sí, per molta gent. No,
hi havia el parc d'atraccions fantàstic, on actuava el Manuel Escobar i els hermanos Calatrava.
Perdó, en un dels moments que va ser clau perquè tanqués tot plegat, allà es feien grans concerts.
Sí, i tant.
Va ser un concert dels Pecos,
coi,
on va haver-hi una noia morta amb una allau que va haver-hi contra les baranes. I d'allà ja van deixar de fer concerts i d'allà va començar ja el declivi del parc de Montjuïc.
Era un lloc fantàstic.
Sí, home.
Barcelona, ostres, tot es concentra a Collserola, però Montjuïc és un pulmó fantàstic.
Sí,
exactament. Jo ara he vist que li ha costat Wikipedia, que no sé si és molt fiable, diu muntanya. No sé,
sí. Va, el candidat del PSC, abans de la pregunta, que és que n'ha parlat Jaume Collboni, el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, exregidor de l'Ajuntament, no oblidem, ha parlat d'aquest cas en una conversa amb el estimable Jofre Llombart, al Nacional.cat. Diu que farà el que pugui perquè no es converteixi en un bloc de pisos turístics.
Jo em comprometo com a alcalde a buscar totes les línies i possibilitats legals per recórrer i evitar que aquest edifici es converteixi en un macroedifici de pisos turístics. S'ha aprofitat, no un buit legal, s'ha aprofitat una finestra que va haver-hi entre dues impugnacions per fer-ho possible. Crec que en una altra instància judicial s'ha d'entendre que l'esperit i la voluntat de la ciutat ha estat limitar aquesta activitat perquè ens treu habitatge, que és el bé més preuat que tenim a la ciutat, i dos, pot generar moltes molèsties a l'entorn.
Hi ha alguna...
Si... No, pues... està en contra, bueno, com si està en contra de la llei de la gravetat. Vull dir, ho té francament malament. Vull dir, això és una altra promesa d'aquelles que no es pot complir si hi ha resolucions. I s'han otorgat llicències que han estat validades pels tribunals, doncs ens ho haurem de menjar tots empatades.
Va.
En tot cas, que busqui altres solucions per la gent que als quals els hi caldrà una solució quan els seus contractes acabin.
No es recorre. Pregunta.
No es pot recórrer?
No es pot recórrer, perquè això entenc, que és una interpretació... Bueno, interpretació no, és una sentència, evidentment, que fa un jutge sobre el fet de que en el moment que es recorre, o sigui, el moment que un jutge determina una cosa i passa al següent tribunal, aquell es crea un buit que una empresa aprofita i que un altre jutge diu aquest buit era correcte, perquè inicialment l'Ajuntament diu això no és correcte.
Una empresa, això és recorrible. Una empresa que té advocats diligents que van estar al cas de com anava el procediment.
No estic qüestionant la diligència dels advocats, només pregunto si la decisió d'aquest jutge jo crec que es pot recórrer.
No és de la meva competència i no sé si el recurs de cassació que pot tenir davant del Tribunal Suprem pot entrar a revocar aquestes concessions, no ho sé.
Val. Pedro, vas preguntar al fons, ara sí.
Perdona per la pregunta, perquè potser l'Anna no ho sap, i és una pregunta que sembla rebuscada, però no ho és, i lliga amb el que acaba de dir el Collboni, que se suposa que efectivament hi ha aquesta normativa a l'Ajuntament, que la tomben provisionalment per la qüestió de forma. Val, però aquesta normativa finalment ha entrat en vigor o hi ha alguna normativa que impedeix la creació dels pisos turístics? Entenc que hi ha una normativa que ho impedeix. Seria això. O sigui, que això passa a l'interès... Ara... Perdó. Perdó, digues, Anna.
Ara hi ha una normativa que prohibeix la concessió de més llicències de pisos turístics. El que va passar en aquest cas, i per això és legal aquest cas, és que l'Ajuntament va prohibir la concessió de llicències de pisos turístics al 2017. Llavors, durant aquest temps va estar prohibit. El 2019, el TC...